Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica que és de proximitat. I proximitat la tenim setmanal amb en Josep Víctor Gaia, que saludem. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, molt ben acompanyats. Per la nostra convidada, que és d'un sector que possiblement sorprendrà a més d'un oïdor i oïdora.
Sí, i a més, en un moment en què es troben en una certa situació doncs, d'excel·lència i de satisfacció veure una efemèride d'aniversari, 30 anys. Bé, sense més preàmbuls, anem a presentar a la CEO de Transports Calcina Carré, senyora Alba Carré, gràcies per ser amb nosaltres a les Converses Gironines. Benvingudes, feliç migdia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bé, 30 anys de Transports Calcina Carré, una empresa que bé va néixer fa 3 dècades i des de l'Alt Empordà ha anat construint doncs, una empresa sòlida i a més amb una gran projecció internacional i a més doncs, donant servei des del transport i des de la logística doncs, diria jo que pràcticament a tot el planeta. Com ho porten això? Com ho viu la CEO de Transports Calcina Carré?
Bé, doncs, evidentment estem molt contents, amb molt d'orgull. De fet, són més de 30, són 50 anys.
Perdó, sí, qual... cert.
No, cap problema.
Disculpi, 50.
Són 50 anys, que és un número rodó més gran i encara més maco. Per tant, estem molt contents i molt orgullosos de la trajectòria i tal i com comentaves, doncs, vivint-ho a més en un moment d'expansió per l'empresa, que és maco i que creiem que ens posiciona molt bé cares de futur.
Saps què passa? Que estàvem celebrant els 30 anys del temporada alta i aquests 30 anys del temporada alta ens ha portat, però no, en el seu cas, 50 anys, mig segle. Víctor, endavant.
Sí, exacte, mig segle. De fet, l'empresa la va fundar el meu avi juntament amb la meva àvia i ara ja estem a la tercera generació. Som una multinacional que ens mantenim amb el caràcter i la gestió familiar. I això encara fa que des del meu punt de vista doncs, ho pugui celebrar amb més satisfacció.
Bé, vostè m'ha donat la clau de la pregunta que em tocava a mi. És dir,
perdoni.
Vostè ha parlat de l'àvia. Això, la pregunta que era un xic tòpica, diguem-ho clar, era dir... com una noia, em permeto dir-li noia, doncs està gestionant una empresa d'aquest tipus, d'aquest sector. Però quan m'ha dit que l'àvia ja l'havia fundat, ja gairebé m'ha donat la resposta. És dir, que la implicació familiar és tant per part dels homes com de les dones, pel que veig.
Correcte. I, de fet, l'empresa la van fundar els meus dos avis, avi i àvia, però els que la van tirar endavant i els que li van donar el salt important a nivell fer pas internacional, multinacional, etc., va ser la següent generació, que hi ha la meva tia, el meu tio i el meu pare, i com ja podeu veure, doncs, també hi ha una dona que ha estat molt, molt implicada i que ha sigut clau en el creixement. I, per tant, nosaltres, tot i que és un sector molt masculí, com bé he indicat, la dona sempre ha estat en l'essència de la nostra feina i, de fet, inclús a oficines actualment, no puc dir el mateix de conductors, això és veritat, però en oficines nosaltres, en equips de planificació, tenim total paritat, sí, estem... molt orgullosos.
Bé, vostè ha estat guardonada amb el Premi Dona Empresària Bancaixa 2021. Com ha rebut aquest reconeixement?
Doncs amb molta alegria, sobretot no només a nivell personal, sinó a nivell per fer-ho extens a tota l'empresa, no? Perquè crec que és un reconeixement en aquesta trajectòria on la dona sempre ha sigut una figura central. I més enllà d'això, jo agraeixo molt que hi hagin entitats doncs, que treballin per visibilitzar una mica encara el paper de la dona, que tot i que jo considero que ha avançat moltíssim, segueix tenint una mica, tinguent una mica sostres de vidre i sobretot encara en l'ambient empresarial. Llavors, bueno, ens ha donat molta satisfacció rebre aquest reconeixement.
Bé, vostè ha parlat que certament és un sector masculí en molts àmbits, concretament en el de conductors, però jo li puc dir amb el testimoni de Girona Ciutat, per exemple, doncs, que el nombre de conductores dels autobusos urbans i alguns d'interurbans, cada vegada veiem, i ho veiem com a molt positiu, conductora. Certament no és el mateix portar o conduir un autobús urbà, o encara que sigui interurbà, que un camió que fa transport internacional. Però detecten, vostès tenen aquest mirador privilegiat de la seva empresa, que progressivament algunes dones es van incorporant, o noies, es van incorporant com a conductores de camions que fan rutes internacionals.
El problema a nivell de conductors ja no és un tema només de gènere, sinó que és un tema de que és una professió que segurament coneixeu perquè últimament ja estan a la premsa generalista, on hi ha molta manca de professionals. Actualment a Europa falten 500.000 de conductors. Sobretot els conductors que més falten, com vostè bé ha indicat, són aquells que tenen a veure amb els viatges internacionals. I és per un tema de qualitat de vida i de conciliació. Llavors, aquest tema, històricament, i per això històricament hi ha hagut menys dones, era un tema que semblava que estava només en l'àrea de la dona, però realment, a mesura que la societat va avançant, la conciliació familiar i la qualitat en la vida més enllà del treball és algo que també és important per l'home, no? Llavors, jo crec que amb conductors sí que és veritat que hi ha menys dones que homes, tot i que se'n van introduint de forma paulatina, però és que el problema és que hi ha una manca general de professionals, sigui d'un gènere o de l'altre, que vulgui fer aquesta feina. Perquè és una feina que és molt exigent a nivell de que has de donar molt, són moltes hores, són molts dies fora de casa, i si bé, com vostè comentava, en transport de més curta distància, nacionals o inclús dins la mateixa ciutat, com aquest exemple que donava, hi ha més presència de dones i alhora hi ha menys falta de conductors, en internacional siguin un repte molt important i que jo crec que només es millorarà quan es canvi una mica la perspectiva de la feina del conductor i el conductor sigui un suport a una altra tipologia de transport que segurament penso que vindrà molt apoyada per la intermodalitat i el ferrocarril.
Bé, acabem de passar el pitjor, diuen, d'aquesta pandèmia. Sembla que a poc la cosa va millorant i des de diferents àmbits, en aquest programa ens han comentat diferents interlocutors que un dels sectors que ha estat menys afectat ha estat el de la logística i el del transport. Com ho veu vostè justament des del sector del transport i la logística?
Bé, jo considero que hem sigut uns privilegiats. Penso que no podem dir que no ens hagi afectat perquè tothom en plena pandèmia, sobretot a l'inici de la pandèmia, crec que tothom va patir molt. Al final, els nostres clients, nosaltres treballem per diversitat de sectors, però és principalment indústria que pot ser automoció, que pot ser químic, que pot ser alimentació, etc. Llavors, aquests clients també van tancar, per tant, hi va haver un impacte fort d'inici, però és veritat que el subministrament era essencial, no? Allò que vam estar parlant durant molts mesos de si és servei essencial o no, evidentment el transport ho era, el subministrament s'havia de fer arribar i, per tant, les empreses van treballar i nosaltres vam tenir la sort de que el segon semestre de l'any passat, a nivell d'activitat, ja no estàvem a nivells per sota del que seria un any regular. Per tant, sí, confirmo que en aquest sentit, per l'essencialitat del sector, doncs hem sigut uns privilegiats.
Bé, he vist mentre preparàvem aquesta conversa que vostès fa pocs mesos van adquirir almenys un gran camió, aquests grans camions, aquests grans vehicles que veiem a les carreteres, ho veiem pel cinema, doncs aquests grans camions que circulen, també els hem vist circular, doncs, si hem estat en algun dels Estats Units, i que doncs, va ser una novetat, no només en el món del transport, sinó com a notícia. Vostès tenen un dels camions més grans que hi ha a l'Estat espanyol. Com va anar això?
Ho explico una miqueta. Nosaltres ens dediquem al transport internacional i treballem amb trailers, amb el que comúment és un camió gran a la carretera, i estem molt compromesos i molt preocupats per trobar opcions més sostenibles. És per això que també apostem molt per la intermodalitat, treballem molt en ferrocarril, però dins d'aquestes opcions de sostenibilitat, una que és molt evident i que inclús podria semblar una mica rudimentària, però que justament per això és com molt fàcil d'entendre, és aquest vehicle que es diu Doha Trailer, que al final és una tractora que en lloc d'arrastrar només un semirremolc de mercaderia, n'arrastra dos. ¿Vale? És molt fàcil d'entendre que el consum que pot tenir aquesta tractora, tot i ser una mica major que el consum que pot tenir una tractora que només arrastra un semirremolc, no arriba a duplicar o no és igual a dos camions, correcte?
Sí, sí.
Llavors, aquesta tipologia de vehicle, que és molt més sostenible i que te pot portar a nivell de reducció d'emissions d'un 30% aproximadament, és una tipologia de vehicle que, com bé comentava, als Estats Units o inclús a països nòrdics d'Europa, ja fa molt temps que s'utilitza. Però a tot el que és Europa Central i Europa del Sud no està ben desenvolupat, perquè per temes regulatoris de seguretat a les carreteres, doncs les administracions estan anant una mica més lents. En concret, a Espanya hi ha un interès en que això tiri endavant, el govern espanyol ho està treballant, però per tirar-ho endavant i obrir-ho al mercat general necessitava que algunes empreses participessin i testessin aquesta tipologia de vehicle per aportar resultats sobre com han sigut els primers viatges, quin impacte té en les àrees de servei, en la seguretat en la carretera, etc. I com que a Calvina ens agrada ser innovadors i estar al corrent d'aquest tipus d'iniciatives, doncs ens vam apuntar juntament amb un client que és important per nosaltres, que també té aquesta sensibilitat mediambiental, i podem dir amb orgull que el tenim circulant en vies d'ampliar en algunes unitats addicionals, perquè estem contents del seu funcionament.
Bé, seguim aquest camí que vostè ha iniciat parlant del tema del medi ambient i de la sostenibilitat. Li volia fer una pregunta que suposo deu ser difícil de respondre, perquè estic segur que vostè en sap molt, si més no tot el que es pot saber. El futur de les motoritzacions per als vehicles de gran tonatge passaran per ser de combustible elèctric, d'hidrogen? Quines perspectives hi ha al respecte?
Aquesta és la gran pregunta. Bé, nosaltres el que comentem amb els fabricants i el que veiem en el sector és que en els pròxims 10-15 anys seguirem tenint únicament com a via alternativa el gas. El gas és una tecnologia que és veritat que és millor que l'actual a nivell d'emissions, però que té certs... no és tan positiva com semblava inicialment, i llavors encara no està del tot, diguéssim, extesa, sobretot en transport internacional, perquè no existeixen vehicles de gran tonatge que tinguin autonomia suficient amb gas, no? I a part de que hi ha d'haver tot una terminal d'estacions de gas que funcioni, i això no està del tot treballat. En qualsevol cas, el gas, que cada any està una mica més avançat a nivell de tecnologia, però també a nivell de realitat d'estacions i d'autonomia, creiem que serà la primera transició per arribar nosaltres, tot apunta cap a la bateria d'hidrogen. Creiem que probablement en aquesta tipologia de transport l'elèctrica tindrà una segona posició i que semblaria, i dic semblaria perquè sabeu que les tecnologies van molt ràpid, nosaltres no som fabricants, però semblaria que tot apunta cap a l'hidrogen.
Bé, des de fa unes, des de finals d'agost, per dir-ho així, de moment, i dic amb tota prudència, les autopistes catalanes, la majoria d'autopistes catalanes, ja no són de peatge. Això ha incidit, evidentment, en la circulació dels vehicles a motor i molt específicament en el transport. Les primeres setmanes els camions no podien circular els caps de setmana, precisament, una mesura que a França, per altra part, vostès ho saben millor que ningú, doncs ja fa anys, molts anys, que s'aplica. I ara, doncs, en el moment que fem aquesta conversa, aquesta entrevista, doncs tornen a estar autoritzats, no poden passar de 80, han d'anar pel carril de la dreta, etc. Creu que la gratuïtat de les autopistes, en primer lloc, es mantindrà per sempre o acabarem pagant una altra vegada, i com afecta o com ha afectat això el transport? Perdoni que la pregunta és una mica llarga.
No, cap problema. A veure, jo dubto que es pugui mantenir la gratuïtat. De fet, crec que hi ha hagut ja bastants especialistes que s'han manifestat sobre el tema, que al final vaig llegint un article, inclús Brussel·les no perdona, no? Crec que serà difícil que es mantingui. En qualsevol cas, nosaltres, és veritat que som una empresa internacional, nosaltres seguim tenint peatges a fora, a nivell de carrer, i per tant l'impacte que hem tingut és mínim, però és evident que ho hem rebut amb positivitat. Més enllà d'això, jo penso que hem d'anar enfocant la conversa, hem de sortir una mica de la carretera, del peatge, del conductor, i començar a pensar en noves formes, i crec que la prioritat de governs i d'administració i d'Europa en general hauria de ser d'apostar per les terminals ferroviàries, per que l'ample de via ibèric s'ajunti amb l'ample de via europeu, i penso que realment aquesta és la conversa important, i me preocupa que estiguin encara enfocats en tot allò que té a veure amb la carretera i no el que té a veure amb les vies del tren. Ja sé que potser considera que he desviat una mica la pregunta, però realment penso que el futur i l'esforç hauria d'estar allà.
Ja que ha tret aquest tema, seguirem per aquí. En quant al concepte intermodal del transport, la xarxa ferroviària present a l'estat espanyol, els ports presents a l'estat espanyol, i més, per exemple, tenint en compte la forta competència que ens arriba des del Magreb, realment estem preparats i som competitius a nivell d'infraestructures?
Jo crec que no. Crec que no és una assignatura pendent només d'Espanya, penso que també a nivell europeu queda molt per fer. És veritat també alhora que sembla que s'estan començant a moure fils. A més, de les comarques gironines tenim bones notícies, perquè no sé si coneixeu, però a Vilamalla hi haurà una terminal ferroviària que formarà part del corredor mediterrani. Ja comença a ser una realitat, arriba Amazon, que també suposo que ha ajudat. Llavors veig que hi ha certs moviments que segurament en el passat eren més lents, però és evident que és una assignatura pendent. Només per dir-li que nosaltres, que cada vegada tenim més percentatge dels nostres viatges en intermodalitat, o sigui que fem la part del trànsit gran amb el tren, estem sortint d'estacions del sud de França, de Perpinyà, de l'Evolú, perquè no tenim alternatives a Espanya per fer-ho. Llavors, sí que, per donar la nota positiva, penso que s'està començant a moure. Crec que la problemàtica de conductors a nivell europeu està fomentant que això també sigui més ràpid. Dit això, és una pena que penso que anem una mica tard.
Bé, tornem al tema dels conductors, conductores, per dir-ho bé. Creu que és una feina prou atractiva pels joves? Hi ha hagut una crisi precisament de formació professional. Hi ha més, en aquest curs hi havia més joves, nois i noies, que volien formar-se professionalment. No s'han trobat prou places amb totes les especialitats de formació professional. Vostè creu que hi hauria d'haver una formació més enllà de la que assenyalen les lleis, dels nivells de conducció de primera, de segona, etcètera, conducció especial, tot això, però una formació professional per fer atractiu el transport, els conductors, i que els joves se sentin atrets a conduir, diguem-ho, a conduir camions i especialment aquests grans camions que vostès en són els pioners.
Penso que, sens dubte, això és fonamental. Aquí el problema principal és que el conductor, primer, està clar que no hi ha hagut la formació o les opcions per part de l'administració per fer aquesta posició més atractiva, però sí que és veritat que ja se sabia de fa molts anys que la professió havia deixat de ser atractiva. Quan tornem a estar amb el tema una mica dels deures pendents, quan mirem la mitja d'edat dels conductors de nacionalitat espanyola, no li puc dir el número exacte, però estic segura que no baixa de 50, i quan mirem a la total flota de conductors que es mou a Europa, la gran majoria són conductors de països de l'est, com pot ser Bulgària, Romania, etc., que, en certa manera, com que estaven en un ritme de desenvolupament una mica anterior al nostre, doncs encara estaven interessats en fer aquestes feines. La realitat és que a dia d'avui aquests països ja estan molt més avançats, estan en el nostre nivell, i que, per tant, aquell problema que ja sabíem que existia a països com Espanya també existeix ja a països de l'est d'Europa, inclús. Llavors, és més que necessari que s'impulsin opcions de formació. El conductor professional seguirà tenint un valor molt important en tot el que és la xarxa de transport i de logística, però, dit això, i sobretot per el que fa referència al conductor internacional, el que penso que també hem de intentar entendre és que, per més que fem la formació, hi haurà molt de professional que no estarà disposat a donar tot el que implica una feina d'estar 7 dies, 8, 10 dies fora de casa. Llavors, penso que la mesura de la formació ha d'anar complementada amb altres mesures que fomentin transports alternatius, com és el cas de la intermodalitat.
Estem ja sense temps, només per felicitar-li aquest mig segle, aquests 50 anys de la seva companyia, de la seva empresa familiar. Hi haurà continuïtat familiar en la gestió del futur de l'empresa?
Aquesta és la idea. Jo soc tercera generació, mentre m'he incorporat fa relativament poc, i la nostra idea és que això quedi en mans i en gestió de la família, perquè pensem que és un element diferenciador i perquè en tenim tots ganes, vaja, que també és important.
Felicitem a tota la família, a tots els treballadors, a tots els clients, a tota la família, en definitiva, de Transports Calcina Carrer, a la seva CEO, com no, Alba Carrer, gràcies per haver-nos atès, molta sort i molts èxits en el futur. I molta salut.
Gràcies.
Fins aviat.
Igualment, gràcies, adéu.
Nosaltres tornem d'aquí 7 dies en aquest mateix punt del dial a les converses gironines, a COPE Catalunya i Andorra, amb el suport de la Diputació de Girona, que ha fet possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Víctor, fins la propera setmana.
La setmana entrant, si tu vols.
Els ha parlat Lluís Arté, gràcies. Fins la propera. Adéu-siau.